Hola, bona tarda. Doncs tinc el plaer de presentar. Ara sabeu que de tant en tant, cada dia, tenim el privilegi de comptar amb una suite instrumental o cantada dels músics, dels alumnes del conservatori. I no us diré la peça que tocaran, però sí que us presentaré el grup, que es diu Nobel Quintet i està composat per Paul Coronado, que és el violí, Oriol de Antonio Sancho, violí, Elena Las Heras González, viola, Berta Delicado, violonchel, i Enric Bassacoma Mampró, contrabaix. Thank you. Bé, doncs, el proper número, però abans farem una cosa. És una bogeria, però jo crec que bueno, podem provar-ho. Sabeu que s'ha mort el Feliç Cuerda, el director de cinema? Sabeu? Us agrada? Vale. Podríem fer una mena d'homenatge, no? Vale. Què tal si diem nosotros somos contingentes, tú eras necesario? Vale? Provem? No em deixeu malament, eh? Un, dos, tres... Nosotros contingentes, tú eres necesario. Molt bé. Home, hem d'agrair tota aquesta gent que ens ha fet riure i ens ha fet creure a vegades que eren un país millor del que era i crec que ell ho era. Ara tindrem una cosa que tornem a tenir després d'uns anys de BC Negra per aclamació popular. Era gairebé un lloc comú, això de no, ha estat bé el festival, però per què no? I doncs sí, teníeu raó, realment. Tothom recorda quan els Mossos de la Científica ens fan un dels seus performances, o ens expliquen com treballen i a part d'una manera tan espectacular. Li volem agrair de tot cor als Mossos, a la Científica, doncs, tot el treball que han fet i la il·lusió i la paciència que ha tingut amb nosaltres. I doncs gaudiu aquesta estació que hem dit Vall del Crim. Gràcies.
Bona tarda a tothom. Estem molt contents d'estar aquí, evidentment. Gràcies a Barcelona Negra, ens ha donat l'oportunitat d'estar aquí i explicar una mica la nostra feina. No venim del món del teatre, per tant, poc teatre podem fer. El que sí que hem intentat és ensenyar de forma el més didàctica possible, al final ja ens direu si ho hem fet o no, la manera que treballem i què fem quan arribem a una escena del delicte. Val? Aquí tenim l'escena del delicte per processar-la, com diem nosaltres. M'ajudaran el Néstor i el Roger, que són companys de la Divisió de Policia Científica. I el que anirem fent és explicar com treballem i per què fem cada cosa. Per què ens emportem uns elements i uns altres no i quina missió té la recollida d'aquests elements. Aquest és el nostre objectiu. Si després algú té algun dubte, evidentment, podem explicar el que hi hagi. I ja veureu que ens allunyem molt de lo que és el CSI. Treballem millor, som més guapos. Però triguem una mica més en resoldre els fets criminals. Per què? Perquè darrere d'aquesta feina, d'aquests minuts o d'aquesta estona, que aquí són, ho hem reduït a un espai d'una hora, es pot pensar que en un escenari complex, un escenari gran, podem estar treballant diverses jornades laborals. Podem estar dos dies, podem estar els dies que calgui. Quina serà la nostra missió? I això ja ho adelanto. Extreure tota aquella informació que després ens pot ajudar a resoldre tres preguntes. És què ha passat, que a vegades no és tan evident què és el que ha passat, i pot tindre un valor molt gran de cara al procés judicial que esperem que més endavant doni resposta a aquesta pregunta. Nosaltres farem la investigació. Després el jutge realment, o el tribunal, acabarà dient què és el que ha passat. Val? Nosaltres fem una primera aportació, comencem la investigació i a partir d'aquí veurem com es deriva tot plegat i a quines conclusions s'arriba al jutjat, que és on nosaltres acabem la feina. Aquí la comencem. Quan declarem davant del jutjat i es resol amb una sentència és quan hem acabat. Per tant, el procés és molt llarg, és de molts anys. El que estava dient, què ha passat? Que com deia, no és tan fàcil a vegades de respondre. Com ha passat? Quines accions hi ha hagut a dins de l'escena? Com s'ha produït el fet? I després, la tercera pregunta, i també molt rellevant, qui ha intervingut? Qui ha estat aquí? Evidentment, en aquest cas, el pobre desgraciat que hem matat, segur que ha estat, però qui més ha intervingut? Val? La idea és explicar com fem tot això. En què basem la nostra feina? La nostra feina ve d'un paradigma, que és el paradigma de Locard. Locard, Edmond Locard, era un dels primers en la història, un policia francès, un senyor que va estudiar medicina i va estudiar dret, que va plantejar una qüestió que ara ens resulta molt evident i que CSI ho fa molt fàcil, i és quan hi ha una escena d'un delicte, algú intervé, deixa algú en aquesta escena, però també s'emporta algú. Sabem que ha deixat algú ell i s'ha emportat algú ell. La víctima, evidentment, s'ha quedat aquí, però també ha deixat algun rastre, alguna història que nosaltres haurem de captar. Què és el que hem de captar? No ho sabem, no en tenim ni idea. Allò que surt als capítols de CSI, a vegades en alguna novel·la, que de primeres d'entrada el policia sap què és el que ha de trobar, sap, màgicament se li il·lumina el cap i la idea de que això és el que em donarà la resposta a aquestes tres preguntes, nosaltres no la tenim tan clara. Nosaltres no ho sabem. Val? Per tant, què farem? Processar-ho tot i emportar-nos-ho tot. I a partir d'aquí, cada cosa ens donarà una informació i sabrem si és rellevant o no doncs quan arribem al final de la investigació, quan arribem al judici. Val? Aquesta és la feina que farem. D'entrada, el que introduirem és perquè aquí, ara ho explicava que ens han fet unes preguntes, aquí hi ha una petita part de treball. Darrere de tot això hi ha moltíssima gent que treballa. I els departaments de policia científica, la divisió de policia científica, tot això que recollirem a l'escena els hi tocarà processar-ho. Qui som i què fem en forma flash és el que intentem mostrar en el vídeo que us presentem, que és una petita història que l'hem comprimit només en 3 minuts, que vam gravar la gent de policia científica de la divisió en el seu moment i que intenta explicar i fer un flash de quina feina fem. No sé si és possible, però si es pot fer, ens passeu el vídeo. Ja em dic que no era amb el CSI, ara potser m'arrepenteixo una mica perquè realment és quasi bé millor, eh? La música acompanya també. Reprenc el que he dit al principi, ens centrem en la inspecció ocular. El que ens va dir el senyor Lockhart és que quan jo intervinc en una escena, en un delicte, deixo restes meus i m'emporto coses de l'escena. Val? Què fem quan entrem nosaltres a l'escena? Tant el Néstor com el Roger, el que porten, si us explico una mica, és porten uns paucs, porten un equip tancat, amb caputxa, van evidentment amb guants i porten mascareta. Per què anem tan protegits? Anem protegits també per no embrutar-nos, però és molt important que tot el que nosaltres puguem aportar sigui el mínim en aquesta escena. Nosaltres hem de ser el més innocus a l'hora d'accedir a l'escena. Per tant, és important no deixar restes nostres, ni biològiques, ni lofoscòpiques, ni... Per això portem la mascareta. No és per no intoxicar-nos, per no agafar el coronavirus. És perquè nosaltres, quan estic parlant, estic deixant anar la meva saliva. Si jo estic recollint una evidència biològica i parlo, i la meva saliva va en aquest isop, m'emportaré al laboratori el meu ADN. I potser deixo d'agafar el de la persona que estic intentant localitzar, que ha intervingut de fet en els fets. Val? Per tant, anem molt protegits quan accedim a l'interior de l'escena. Què també és molt important? Que jo, si un cas, ja començaria amb el, amb el... Hi ha una qüestió que és que tot això després ha d'anar al judici, ha d'anar davant d'un tribunal. Aquí tenim un homicidi. Hem d'ensenyar què és el que hi havia. Per tant, la captació d'aquesta informació és bàsica. Abans de fer qualsevol intervenció, qualsevol distorsió del que ara tenim, el que farem és processar l'escena fotogràfica. Des de fa relativament poc, o molt poc, disposem de dos elements importants per fer això. Una és una càmera 360, que ens l'ensenyaran des de la cabina, el Pau, que el tinguen allà, gràcies Pau, ens anirà explicant amb aquesta visualització que hem fet de forma prèvia de l'escena, amb aquesta càmera 360, com queda una captació d'una escena del delicte. A partir d'aquí, tota la informació que nosaltres anem obtenint vindrà vinculada a aquestes imatges captades d'inici per la càmera 360. Val? Podem posar la càmera 360 i després ja podem posar en funcionament el faro. L'altra qüestió, també important, és l'escaneig de la imatge, perdó, de l'escena. Per què ens servirà aquest escaneig? En aquí, si s'hi fixen en la paret, tenim unes projeccions. Aquí algú ha disparat contra aquesta persona, tenim una arma al terra i tenim un ganivet a sobre del sofà. Això ens pot indicar que hi ha hagut una baralla i algú ha ferit a un altre, amb el ganivet el tenim tacat de sang, encara que des d'aquí no es veu, jo sí que el veig tacat de sang, i evidentment tenim un impacte de tret, el maniquí no l'hem rematat al cap, però sí que ho hem figurat a la paret, com quedaria un impacte d'un tret, val? Amb un projectil incrustat a la paret. Per tant, aquí tenim una baralla, unes agressions i un resultat. Aquest dispositiu el que ens fa és que ens escanejarà i ens farà una situació espaial de 300, bueno, absolutament tancada de la situació de l'escena del delicte. Això ens permetrà després poder extreure informació de com s'han produït aquestes taques i des d'on s'han produït aquestes agressions. És una qüestió de trajectòries, la sang quan es quitxa té una forma circular i quan impacta en una superfície deixa una paràbola. Aquesta paràbola ens indicarà des d'on ha sortit aquesta esfera de sang que s'ha acabat projectant contra una superfície, en aquest cas la paret. Val? Per això escanejarem en aquest cas amb 3D i ja hem fet el fotografiat 360. Aquest 360, com he dit, serà la base fonamental a partir de la qual extraurem tota la informació i adjuntarem amb una espècie d'informe absolut de l'escena del delicte amb un format digital, que és la tendència o la nostra voluntat de que pròximament tots els atestats o tots els informes d'homicidis que acaben en tribunals del jurat acabin tenint tota aquesta informació que és molt visual. Val? I permet explicar de forma molt clara què ha passat i com ha passat. Tenim una pistola. Aquesta pistola el que farem és marcar-la, indiciar-la, que nosaltres diem, posar-li un número, que el que ens servirà serà per referenciar aquell objecte. És important que sapiguem d'on ve aquell objecte i donar-li un número al qual l'acompanyarà juntament amb un número de diligències i un número d'inspecció, que el que farà és que no ens deixarà cap dubte de que aquest objecte és el que s'ha recollit en aquesta inspecció ocular. Això és el que nosaltres en diem cadena de custòdia. Hem d'assegurar que aquesta arma que ha intervingut en aquest delicte és la mateixa que analitzarem als nostres laboratoris i és la que finalment compareixerà a davant del Tribunal del Jurat o del judici en el seu moment. Val? Per tant, en tots els elements establim la importància d'aquesta cadena de custòdia. Això és fonamental per poder resoldre el fet. Val? No val dir que tenim una pistola i que aquesta, quan arribo, és la que ha disparat, sinó que li donem una traçabilitat des d'aquest moment i no tenim cap mena de dubte quan el jutge ens ho demani que realment aquesta és l'arma que hem trobat en aquesta escena i que pot inculpar, incriminar alguna persona. Val? Una arma és una cosa, bueno, és un objecte, però que també ens dona molta informació. D'entrada, el que dèiem, les trajectòries. Tenim un impacte a la paret, per tant, en allà tindrem un element balístic, segurament, que ha travessat el cadàver i que estarà incrustada a la paret. Aquesta bala, el que ens haurà d'acabar quadrant és que ens digui que aquesta arma és la que ha disparat aquest projectil. Val? Són coses que no són tan evidents. Evidentment, hi ha una arma i hi ha un projectil, però bueno, i si hi ha intervingut una altra arma? No ho sabem. Tenim també dos elements importants que es veuen aquí a terra. L'indici número 2 i el número 3, que són dos beines. El mateix que el projectil. Haurem d'acabar establint que aquesta arma és la que ha disparat aquestes dues beines i que no ha sigut una altra arma. Val? Quina informació podem extreure d'aquesta arma? Aquesta arma, evidentment, l'ha manegat algú, l'ha tocat algú. Per tant, les seves restes biològiques poden estar en aquesta arma. Què farem? Agafarem un isop, el passarem a sobre les superfícies. Si algú pensa com és una arma i es fixa, té una zona que és per on s'agafa l'arma, que normalment, no sé si estan en contacte habitual amb les armes, nosaltres que en portem una així, hi ha una zona rugosa que el que fa és que permet que no s'escapi quan agafes la pistola. Aquesta zona el que et deixa és restes de la teva epitelials, que en diem nosaltres, de la pell. Val? Doncs passant un frotis, el que podem extreure és la informació d'algú que hagi subjectat aquest element, val? Aquesta arma. També tenim un carregador. Aquest carregador s'ha d'introduir les bales a l'interior. Aquesta introducció és un fregament molt fort del dit sobre del carregador per introduir cada una de les bales. Ens tocarà agafar aquest carregador i passar un frotis per saber qui ha introduït aquestes bales al carregador. No estem dient en cap moment que la persona que té les seves restes epitelials en l'exterior de l'arma o en el carregador és la que ha causat el tret i ha causat el mort. No dono aquesta informació. Estem dient qui la pot haver manipulat. I amb tot és el mateix. Nosaltres el que aportem és informació. I podem dir, si trobem algun resta d'ADN, que en aquesta arma hi ha hagut una manipulació de certa persona que ha deixat en allà, pot ser el seu ADN, pot ser les seves empremtes dactilars. Evidentment, l'arma també es manipula. Per tant, hi ha possibilitat de que restes de la suor que tenim a les mans quedin dipositades a sobre de la superfície de la pistola. En aquest cas, la pistola, però és vàlid per tots els objectes. Aquestes restes d'empremtes ens poden identificar una persona. El mateix, No estic dient que és la que ha disparat, però hi ha una identitat que pot estar vinculada a aquesta arma. Val? Això ens servirà amb tot. Tenim l'indici número 1, que és la pistola, l'indici número 2 i el número 3, que són dues beines. Entenem d'entrada que es tracta de beines disparades per aquesta pistola. Aquí ho podeu anar seguint en el pla amb 360, amb la captació que hem fet abans, sobre a la pantalla. Val? Això és la idea de poder anar ensenyant què és el que hi ha a cada una dels indicis que hem recollit. També, a dintre del format aquest digital, es pot incloure la informació de cada una de les coses que estic dient. Estic dient que podem trobar empremtes a l'arma, podem trobar restes biològics, per tant, hi haurà un informe de l'ofoscòpia, hi haurà un informe del laboratori de biologia i també hi haurà un informe de balística que ens dirà si aquesta arma és la que ha disparat o no, si funciona bé o malament, etcètera, etcètera. Val? Tota aquesta informació la podem contenir en aquest suport en 360 graus. Aquí el Roger el que està fent és anar marcant cada un dels indicis que ens trobem. L'indici 4 és un ganivet. Aquest ganivet té restes de sang. Què podem extreure d'aquest ganivet que també ens emportarem? Doncs el mateix que la pistola. Hi ha algú que el pot haver manipulat, per tant, hi ha possibilitats de que els seus epitelials estiguin en el mànec del ganivet i també tenim sang a la fulla. Per tant, en allà hi ha algú que s'ha ferit amb aquest ganivet. Doncs intentem agafar l'ADN del ganivet, restes de sang, veure quin ADN és i sabrem si correspon a la víctima o correspon a una altra persona. Val? Tot això és informació que tenim. Si tenim que aquesta sang correspon a una altra persona, ja podem dir que hi ha hagut una lluita que l'altra persona ha quedat ferida. No? És anar sumant evidències que ens van globalitzant els fets que podem extreure de l'escena. Vaig explicant també per sobre, el Néstor el que està fent és, una vegada marcats, fotografiar cada un dels indicis. Això el que farem també és passar-ho en el mateix informe i de manera que tindrem, tal com queda aquí, abans de processar-ho per ADN i per empremtes, el mateix ganivet. Aquest és el ganivet que està aquí damunt del sofà. Veieu que està tacat de sang. Val? Trobarem empremtes? No ho sabem. El que està clar és que a la sang haurem de buscar ADN i les empremtes ens donaran informació de qui el pot haver manipulat. Què podem trobar? Una cosa molt important, que són les empremtes en sang. Perquè aquest ganivet el pot haver manipulat qualsevol que tingués accés al ganivet, però si la sang s'ha produït l'agressió, les empremtes deixades en sang ens donen una informació extra. I et diu que aquest contacte amb l'arma ha sigut posterior a l'agressió. Per tant, ja tenim un element més per valorar a l'hora de globalitzar tota la informació que tenim de l'escena. Tenim dos objectes, una mica pobre, però tenim una ampolla i tenim una gerra. El mateix, què ens pot donar informació? Dos possibilitats. Informació biològica, si algú ha begut a morro si ha begut a morro de l'ampolla o si ha utilitzat la gerra i ha begut, la saliva sobre la superfície queda aquest resta petit de saliva que si passem a l'hisop i el processem ens donarà informació de l'ADN de la persona que ha deixat o ha tingut contacte. Què estic dient? Que ha sigut l'assassí? No, el mateix. Estem dient que hi ha algú que pot haver deixat aquesta informació aquí. Més endavant haurem de contextualitzar i veure per què l'ha deixat aquí, què ha passat, etcètera, etcètera. Tenim aquests elements, la gerra d'això, i després tenim el projectil a la paret. Val? Tenim dos trets, hi ha dues beines, un segurament està a l'interior del ferit, o del mort, perdó, del cadàver, i l'altre s'ha quedat incrustat a la paret. El que ens tocarà és fer l'extracció, i emportar-nos el projectil. Moltes vegades el que també fem és anar captant, no?, i recollint els elements amb un isop. És el que comentava. Aquesta isopatge el que ens permetrà és averiguar de qui és la sang. La sang del tret, si el cadàver presenta un tret, és evident que és del cadàver, podem recollir-ho, però hi ha altres taques de la paret que poden ser d'una altra agressió. Per tant, ens tocarà recollir l'isop d'aquestes taques i processar-les per veure a qui corresponen, si són de la víctima o si són d'una altra persona. Per últim, bueno, per últim no. Què més podem fer? Aquests elements que estan a sobre la taula ens els emportarem, els exportarem als laboratoris i els processarem. Una altra cosa que podem fer és buscar empremtes en la mateixa escena. És allò tan normal que sembla, que es veu a les pel·lícules, quan alguns senyors, com ara mateix el Néstor i el Roger, estan amb un pinzellet i es passeja el protagonista pel mig de l'escena i hi ha un senyor amb un pinzellet que està passant, no? Va passant per les portes i va passant. Això el que en diem és recerca lofoscòpica amb reactius mecànics. Els reactius mecànics, que ara els podem utilitzar, no són més que una pols molt fina que s'escampa amb un pinzell. Pinzells de fibra de vidre molt prims, que el que permeten és deixar una pols sobre una superfície que pot haver-hi o no una empremta dactilar. L'empremta dactilar, el 95% de l'empremta és aigua. Què passa si passem una pols per sobre d'algú que és humit? Que aquesta humitat reté la pols. Per tant, si apliquem reactius mecànics, això que us deia amb el pinzellet, que ara és el que està fent el Néstor, aplica una pols a sobre la superfície. Que hi ha una empremta, aquesta empremta retendrà el pols i ens deixarà el dibuix de la pols a sobre la superfície. Quins colors utilitzem? Depenent del suport. Si és un suport clar, en aquest cas la taula és molt clara, aplicarem un reactiu mecànic fosc, en aquest cas negre. Val? El contrast ens farà veure que l'empremta ha quedat en aquesta superfície. Sí? Si fos al revés, una superfície fosca, passaríem un mecànic, una pols de color blanc. Amb un pinzell també passem per sobre. Aquest pinzell és tan fi que el que fa és que escampa la pols, però no belluga l'aigua, en aquest cas, o el resta d'empremta que hi ha en el suport. Per tant, es farà una recerca, es passarà la pols i buscarem si hi ha o no hi ha una impremta. En aquest cas l'hem indiciat, quan dic indiciat o testimoniat, és el mateix, li hem posat un número de referència, en aquest cas ens ha quedat al revés, hauria de ser el suport clar amb l'empremta fosca, aquí ens han posat al revés, imaginem que és el negatiu, encara estem en fotografia blanca, aquí, molt bé, Pau. Això és el que ens tindrem, és una empremta ideal sobre una superfície clara, que l'hem fotografiat abans, que la pols ha deixat la forma de la nostra empremta. Què fem amb aquesta empremta? Ja tenim identificada una persona pel fet de tindre una empremta? No. Què haurem de fer? Posar-la en un sistema. Un sistema que contingui moltes empremtes i veure si tenim la sort de que aquesta empremta està en aquest sistema. El sistema que utilitzem policialment és un sistema automàtic d'identificació dactilar, un site. Val? Molta gent em diu, bueno, això és la base de dades on tenim el DNI del Document Nacional d'Identitat. No. El Document Nacional d'Identitat és una base d'origen civil, està fora de lo que és la nostra possibilitat d'accés, el té Policia Nacional i serveix per fer identificacions que nosaltres en diem humanitàries, no per fer recerques policials. Contra què tirarem aquesta empremta? Contra què compararem? Contra la base d'empremtes, de ressenyes, de persones detingudes. Detingudes a on? Doncs en principi a dins de l'Estat espanyol, és el site que compartim amb el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i la policia basca, l'Ertzaintza, i aquesta empremta anirà en el site. Que surt, la podrem identificar i ens dirà qui és aquesta persona. Per què ens ho dirà? Perquè aquesta informació està allà perquè aquesta persona ha estat detinguda anteriorment per un assassinat o per qualsevol altre motiu. La qüestió és que té uns antecedents policials que fan que les seves empremtes estiguin en aquest sistema. Val? Que no està, s'ha acabat aquí. No, no s'ha acabat aquí. Encara tenim més possibilitats. Tenim les bases de dades de les persones detingudes a tota la Unió Europea, o, per ser més estrictes, a el que és el Tractat de Prüm. Són una sèrie de països europeus amb els quals la policia comparteix dades, tant d'ADN com d'empremtes. A l'espai Prüm, el que ens permet és demanar a països amb sistemes d'identificació dactilar policials que ens mirin aquesta empremta, si la tenen o no. I pot ser que aquí no tinguem aquesta persona ressenyada, però que s'hagi ressenyat, vull dir que s'hagi detingut i se li hagi agafat la ressenya dactilar en un altre país, a França, a Alemanya, a Romania, on sigui, vale? Dins d'aquest espai Prüm. A l'ADN, perquè tenim dues coses per identificar, és obvi, a les persones. A l'ADN i les empremtes. Les empremtes tenim a l'espai Prüm i tenim un sistema d'identificació dactilar que compara les empremtes de tots els detinguts i ens diu si aquesta empremta està dins del sistema o no. Per l'altre costat, tots els isops que hem anat recollint els posem en una altra base de dades, que és la base de dades CODIS. Aquesta base de dades és una base de dades de perfils genètics i el que fa és que ens permet saber si aquesta persona ha estat ressenyada policialment genèticament. O sigui, si la policia d'aquí o d'algun altre país ha agafat la ressenya genètica que s'agafa passant un bastonet estèril per l'interior de la boca, si se l'ha detingut i se li ha agafat aquesta recerca genètica. Aquesta base CODIS també la compartim dins de l'espai Prüm. Per tant, sabrem si ha estat detingut a Espanya, s'ha agafat ressenya genètica, o si ha estat detingut en un altre país d'aquest entorn Prüm i se li ha agafat aquesta recerca genètica. Per on anem? Val. Cada element és molt important que es reculli amb tota la precaució per el que comentàvem abans. Una, perquè no s'alteri, i l'altra perquè es preservi la cadena de custòdia. L'alteració el que ens farà és que les restes que anem treballant aquí, a l'indici 1 hem posat la pistola, a l'indici 2 la beina, les dues beines, indici 2 i 3, i a l'indici 4 el ganivet, que el portarem pel seu transport, per no fer-nos mal nosaltres i no fer-lo mal ben vell, dins d'un tub plàstic que ens permetrà que no fer mal a ningú i que no ens punxem. Val? Com es manipulen tots aquests objectes? Amb molta precaució. Quan els hem de bellugar, no els podem agafar de qualsevol manera, perquè si hi ha, parlàvem abans, empremtes o hi ha restes biològics, si nosaltres, tot i portar guants, posem les nostres mans a sobre, el que farem és que netejarem la superfície. Per tant, ens emportarem restes que després ens poden donar una informació molt valuosa. El que farem és el mateix, empaquetar l'ampolla, que li hem posat el número 5, que la posarem en una caixa de cartró també, i la gerra. Aquestes caixes de cartró ens portaran un número, vindran referenciades amb un número d'inspecció i aniran directament fins a Sabadell, on tenim a la seu central, la divisió de policia científica. En allà començarem a agafar i direm, bueno, l'arma, agafem isopatge, com he comentat abans, a la part rugosa, a l'interior del carregador. Després processem i fem una recerca d'empremtes. Busquem si hi ha empremtes i finalment ho tramatem a balística. Balística agafarà aquesta arma, mirarà que funcioni i farà un testimoni, dispararà. Farà un tret i traurà una beina testimoni disparada amb aquella arma i compararà la beina o projectil amb la beina o projectil que hem recollit en l'escena del lloc. I ens dirà si efectivament aquesta arma és la que ha fet aquests dos trets o no. D'acord? Ara estem recollint ja la gerra, la tanquem i ens l'emportarem. Tenim els indicis, ens faltarà el projectil que està a la paret, que tot i que no es vegi, sé que està, perquè l'hem posat abans, per tant, hem disparat i està a la paret. El recollirem amb molt de compte. Tenim un testimoni que farem al disparar un tret amb la pistola que hem recollit, però l'hem de comparar amb aquesta. tota manipulació d'aquests elements el que fa és deixar també una marca en aquest element. Si nosaltres anem introduint marques noves, poden modificar les marques que ja de per si tenen aquests elements. Per tant, si tenim aquest projectil, s'ha adossat a la paret, ha quedat adherit a la paret, per tant, l'haurem d'extreure amb molt de compte per no deixar nosaltres senyals, utilitzarem unes pinces plàstiques que no deixin cap tipus de marca, ens l'emportarem i amb molt de compte el portarem fins al laboratori de balística. En allà el portaran a davant d'un... Es veia les imatges, que ha sigut molt ràpid, però allà es veia, es posarà una comparativa i es podrà saber si és o no és l'arma amb la que s'ha disparat. Un altre element important, que a vegades pot ser transcendent, i és a quina distància s'ha disparat. Hi ha hagut la possibilitat de defensa? S'estava embarallant i li ha disparat a sobre? O ha sigut a traïció i quan l'han ferit s'ha apartat i ha disparat? Nosaltres podem entendre que al final és el mateix, el resultat és que aquesta persona està morta, aquest maniquí està mort. Però a nivell judicial no és el mateix. No és el mateix intervindre en una baralla i que algú acabi traient una pistola, no? Que no sé de qui dispara i s'escapa un tret i mata algú, que jo, amb tota la cruesa del món, a sang freda, si es vol, disparo. I aquesta persona no té capacitat de defensa. Val? Per tant, la distància de tret és una qüestió que també hem de respondre. Quina distància s'ha disparat? Com ho fem? Si tenim elements, per exemple, si el tret l'ha rebut el pit, tenim la roba, que s'emportarà un munt d'elements. Quins elements s'emportarà? Doncs depèn. De què depèn? De la distància. A una distància molt curta, la deflagració de la pistola el que porta és quantitat de pólvora i de productes deflagrants, no?, que fan que el projectil surti amb força, que vindran a la sortida de la pistola. No sé si alguna vegada heu vist com quan es dispara una arma que surt com un fogonasso, no?, una xispa de foc. Aquesta xispa, aquesta projecció d'elements, el que fan és que surten amb la bala. La bala, evidentment, surt més fort i més ràpid, però aquests elements van al darrere. I aquests elements són importants per determinar a quina distància s'ha produït aquest impacte, aquest tret. Llavors, el que farem és que ens emportarem aquesta roba i aplicarem uns productes químics per tal de que ens marquin els elements de deflagració que hi ha a sobre d'aquesta roba. I què tenim? Tenim la pistola, que el que farem és disparar a diferents distàncies amb una munició el més similar amb la que s'ha disparat per fer una comparativa i establir a quina distància entenem que s'ha produït aquest fet. Sí que és veritat que hi ha una qüestió no menor, que és que a partir d'un metro i mig ja no podem determinar si és a 3 metres o a 5 metres. Per què? Perquè les restes aquestes que surten amb l'expansió de la deflagració ja no arriben al cos. Per tant, podrem dir si el tret s'ha produït a canó tocant, a 25 centímetres, per dir alguna cosa, a 50 centímetres, a un metro, a un metro i mig o més. I a partir d'aquí, aquesta informació sí que ens pot valorar, ens podrà donar valoració d'una qüestió de proximitat en el moment de produir aquest fet, que, com deia, no és menor. Després serà transcendent. Val? Aquí ho hem recollit tot. Tenim un altre element també important, i és que hi ha vegades, aquí no es veu, i ara intentarem, aviam si ho podem veure, que és la sang queda dipositada en zones que són fosques, com ara aquesta moqueta negra o inclús la taronja, que pot ser vermellosa. Aquí pot haver-hi sang o no pot haver-hi sang. Moltes vegades surt a les pel·lícules que van als de CSI, no? Tiren aquella aigua, aquella pols, sembla màgic, i surt una coloració de la sang no? Que no es veia a simple vista. Això ara ho provarem. Aquesta coloració és tan eficaç que inclús havent netejat, havent passat un drap o havent passat una velleta, les restes mínimes que puguin quedar sobre la superfície, al tirar el luminol, acaba sent un producte que el que fa és donar-li fluorescència a aquesta sang, el que ens donarà és possibilitat de veure sang on no la podem veure. Llavors, apliquem aquest reactiu on pensem que podria haver-hi restes de sang, o inclús restes de sang molt petites. Imaginem la persona que ha disparat. El cadàver ha rebut l'impacte, però la projecció de sang al rebre l'impacte també s'ha produït. Si aquesta persona està molt pròxima, pot haver rebut esquitxades de sang. Si tenim la persona sospitosa, la roba de la persona ens pot donar informació, perquè pot haver-hi restes d'aquesta sang. Evidentment, també poden haver-hi restes del mateix tret. Al produir el tret, aquesta deflagració que surt per davant del tret també surt per darrere una part. Això queda dipositat a les mans, queda dipositat a diferents zones del cos. Clar, si he disparat des d'aquí, la meva màniga quedarà tacada de forma no visible, evidentment, però quedaran elements de restes de tret en aquestes superfícies. A la meva mà, que és amb la que he disparat, i si he posat per entremig o a prop una màniga o qualsevol altra peça, doncs quedaran allà. D'acord? Si jo estic aquí i faig un tret, dispararé avall, però al meu pantaló quedaran restes d'aquesta deflagració. Això també ho podem estudiar. Ho agafarem, ens en portarem al laboratori i buscarem restes del que nosaltres diem restes de tret. Justament això. Elements que únicament es poden haver produït per la deflagració d'un tret. Per el fet de disparar. Bueno, doncs tenim el mort i ara anem a intentar, que aquí sí que us demanaré, aviam si surt, es veurà molt poc perquè estem amb molta llum i tot i que hem posat molta sang, intentarem veure els restes de sang amb el luminol. Allò que a les pel·lícules es veu també, jo crec que posen una llum de sota, nosaltres no tenim aquesta possibilitat, ho farem com toca. No sé si podem fer fosc total. Hauríem de tancar pantalla perquè es veu molta llum. Ho provarem. Ens haureu de creure si es veu o no. Endavant, Roger. Veieu? Aquí hem dipositat sang. Aquí està tirant tot el blustar que tenim, tot el luminol que tenim. Però és la visualització de la taca que en condicions de llum normal... Ja està! Ja podeu engegar. Es veu, eh? Ah, mireu, si no és molt d'això, perquè ho vegi tothom, tot i que amb superfícies blanques no té cap secret la sang, podem tirar-ho a la paret perquè es vegi quina perspectiva té en horitzontal. I així, si fem un altre apagat, ho tirem sobre la paret, m'ho estan dient, i així es veurà, tothom ho veurà. No té res de l'altre dijous, no és màgia, eh? No som el Mago Pop ni molt menys. Simplement és una reacció química de la sang davant del luminol. Endavant, Néstor. Ara, eh? Vale, és d'això. Això és el Néstor, que sí que és una mica Mago Pop. Val. La qüestió és que recollim, hem trobat sang, la recollim amb l'hisop i aquesta sang, molt possiblement és del cadàver, però no podem adivinar si pot ser d'alguna altra persona que hagi intervingut. Tenim un ganivet, algú han ferit, per tant tenim un altre ADN, no sabem què passa. Recapitulant, tenim una arma que ens pot donar informació de com funciona. Una cosa que no he dit, important, aquesta arma, hi ha sistemes per tal de compartir informació d'elements balístics. Són els sistemes d'identificació d'elements balístics. Aquests sistemes també els té la policia. I què serveixen? Serveixen perquè tots els elements que trobem de beines, projectils i armes posar-los en uns sistemes policials que permeten saber si aquella arma ha intervingut en altres escenes delictives. Aquí tenim l'arma, però podem tindre només la beina. Aquesta beina, de per si, ens pot donar una informació important, i és saber si hi ha hagut algun altre fet delictiu on ha aparegut la mateixa arma. Evidentment, si després trobem algú que porta una arma i és aquesta arma, no li estem atribuint aquest homicidi. No. Nosaltres el que direm és a autoritat judicial, senyor jutge, aquesta arma ha intervingut amb altres elements delinqüencials, amb altres escenes de delicte, i la portava aquest senyor o aquesta senyora o aquests senyors o aquestes senyores. A partir d'aquí s'haurà d'obrir una investigació que ens expliqui com ha arribat aquesta arma que ha intervingut en aquests fets criminals fins a la possessió en el moment en què policialment se li ha donat finalització, no? Que s'ha intervingut. Vale, doncs és important saber que aquests elements balístics van en aquestes bases de dades que també dins de l'espai PRUM podem intercomunicar amb altres policies fora de l'estat espanyol per comparar si dins de l'estat hi ha hagut fets delictius on hi ha hagut aquesta arma o en altres països s'ha utilitzat aquesta mateixa arma. Val? Tenim l'arma, tenim les beines, tenim el ganivet, tenim l'ampolla, tenim la gerra, de tot això traurem informació biològica, buscarem informació lofoscòpica d'empremtes, les tirarem als nostres sistemes, intentarem veure qui ha participat en això. Què ha passat? Doncs el que farem és agafar tota la informació que tenim a sobre del amb el 360 i a partir d'aquí explicar l'escena. És a dir, què ens hem trobat? Ens hem trobat un senyor que estava, un maniquí que estava en un sofà, que presumptament té un impacte de tret, que hem trobat un projectil. Expliquem, policialment expliquem el que trobem. Tota la informació que hem recollit també l'hem d'explicar. Ens hem emportat aquesta ampolla perquè el que volem és treure empremtes per saber qui l'ha tocat i per saber si algú ha begut a morro i ha deixat la saliva. I si ha sigut així, després reportarem a dins del procés judicial aquesta informació. Escolti, hem identificat una persona de la saliva que vam treure en aquella ampolla. Val? No estem dient que com és el fet delictiu. Això al final ho ha de dir el jutge o el tribunal, no nosaltres. Nosaltres el que fem és acopio d'informació. Informació visual de la imatge de tot allò que hem processat tal com estava i de cada un dels elements quina informació hem tret. La configuració final, quins l'haurà de donar el tribunal? Val? Nosaltres explicarem, ens hem trobat això, ens hem trobat aquest senyor mort, hi havia un projectil, hi havia unes taques a la paret, produïdes potser pel ganivet al ferir algú, el ganivet tenia sang, la sang correspon, o no sabem a qui correspon, o correspon a fulano de tal, o fulana de tal, etc etc. Tota aquesta informació, amb aquest contingut, és el que nosaltres enviarem al jutjat. El tribunal, en el seu moment, això és un sumari, per tant anirà a un tribunal del jurat, i allà ens cridaran per dir, realment vostè va trobar aquesta pistola? Sí, la vaig trobar, la vaig portar a balística. Després cridaran el senyor de balística. Senyors de balística, funcionava aquella arma? Sí, funcionava. I és la que ha disparat? Sí, és la que ha disparat o no. Vale? I vostès han fet alguna cosa més amb aquesta arma? Pues sí, l'hem posat a la base de dades d'elements balístics. I han tret alguna informació? Doncs miri, sí, es correspon a aquesta arma, va disparar amb un altre fet delictiu a un altre lloc. O no, no hi ha informació d'aquesta arma. Només tenim la d'aquesta escena del delicte. La nostra feina serà aquesta, aportar tots aquells elements que ens donguin o intentin donar resposta a les tres preguntes que començaven al principi. Què ha passat? Com ha passat? El de la distància de tret és bàsic. Com ha passat? No? Com s'han produït els fets? Quina informació podem donar d'això? I qui ha intervingut? Si és a la sessió o no, nosaltres no ho diem. Nosaltres aportem informació de les persones que han estat en contacte amb aquesta escena. Val? Jo crec que fins aquí. Jo crec que ho he explicat tot, no sé si he avorrit molt a tothom, però la idea era, molt resumidament, perquè això són tres elements i és una hora de temps. Si tenim una casa amb tres plantes, d'aquelles que ens agraden a tots, però que no s'acaben mai, tenim informació per parar un tren. A partir d'aquí haurem de saber quina és la important i quina no. I no ho direm nosaltres, nosaltres aportarem tota aquesta informació. Serà el jutjat, les persones que investiguen, qui hauran de dir, discernir entre allò que té pes i pot condemnar algú i allò que és irrellevant. Val? Una empremta aquí, en aquesta ampolla, pot ser important o no. No sé, ara m'ho invento. Igual el senyor que està reposant en el supermercat i ha posat aquella ampolla, ha deixat allà la seva empremta i ha vingut a l'escena del delicte i resulta que tenia un antecedent i jo l'he identificat. Aquest senyor té responsabilitat en aquest homicidi? No. No. Però bueno, ja algú li haurà de preguntar, escolti'm, la seva empremta estava en aquesta ampolla. Vostè? Home, doncs jo em dedico a reposar ampolles al súper, de sota de casa. Bueno, doncs ja té una explicació aquesta empremta en aquest lloc. Val? Tota la informació és susceptible de ser rellevant o irrellevant, depenent de quina informació és i com s'explica. I fins aquí. Moltíssimes gràcies per l'atenció. Espero no haver avorrit a ningú. Mercès. Agrair al Néstor i al Roger i al Pau que ens han donat col·laboració amb tot el Trajemaneja. Moltíssimes gràcies. Gràcies.